Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Estiguis al bàndol que estiguis, avui comencem amb una notícia referent a aquest programa. Com bé saps, són diverses les persones que ens ajuden a mantenir el Punt ORG gràcies, doncs, a les seves aportacions que fan cada mes. A elles els hem de fer saber que a finals de temporada, i això ho podem dir, en aquests moments doncs rebran una sèrie de recompenses com a mostra d'agraïment per aquest suport incondicional que estem rebent des de ja fa uns mesos. Però més això, aquest matí, avui a les 8, hem començat una campanya per internet de recollida de fons que durarà 40 dies. Al llarg d'aquest temps, l'objectiu que ens proposem és el de recollir 2.055 euros per cobrir les despeses que genera el Punt ORG des que va començar aquest any 2012 fins a Setmana Santa. Si durant aquests 40 dies no sumem la xifra de 2.055 euros, ens quedarem sense finançament, perquè en aquest sistema de recollida de fons s'hi val el tot o el res. Però si hi arribem, doncs podrem garantir la continuïtat del programa durant aquest primer trimestre. Per ajudar-nos només caldrà que entreu a la web de verkami.com, Verkami escrit amb V i amb K, i que busqueu el projecte Punt ORG. Allà hi podreu fer una sola donació de les quantitats preestablertes, que van dels 15 als 100 euros, i a canvi doncs, rebreu diferents tipus de recompenses per haver-nos ajudat, des d'agraïments per antena, CDs amb els millors moments del programa, una il·lustració personalitzada i exclusiva de l'artista Pia Puigpiquer, o fins i tot, i sobretot en casos d'entitats, doncs podreu passar també per l'estudi de Ràdio Estel perquè expliqueu quina tasca realitza l'associació doncs, d'on formeu part. En aquest programa sempre he expressat el desig d'uns mitjans de comunicació al servei de les persones, uns mitjans totalment independents i que apostin per un model de societat defensora dels grans valors de la humanitat: la pau social, la justícia, els drets humans i la solidaritat. La pregunta és, però, quants dels mitjans actuals ho fan? El cas és que no podem tenir uns mitjans independents al 100% si al darrere hi ha interessos econòmics i o polítics. I és per això que només a través de la solidaritat i de la participació ciutadana podem fugir d'aquesta tendència que ens manté lligats al sistema. Si volem una informació que ens faci lliures, doncs el que hem de fer és apostar per ella. Al marge de les recompenses que rebis, si fas una donació, doncs també obtindràs un rendiment moral d'estar participant en un programa que empeny i que lluita en un moment tan difícil i complicat com el que travessem. Ens ha d'omplir de satisfacció saber que avui dia tenim un espai com aquest, que, d'altra banda, és pioner pel seu model de finançament i que aposta per abandonar el pensament individualista a favor del pensament col·lectiu, el jo substituït pel nosaltres. La ciutadania té la plena capacitat de transformar les circumstàncies que l'envolten. Com fer-ho? Doncs nosaltres en donem pautes cada dilluns a les 8 del vespre. Ajudeu-nos a que puguem seguir-ho fent i convertiu-vos en còmplices nostres. Perquè tots volem viure en un entorn millor, doncs millor que comencem a ser el canvi que volem veure al món i que hi comencem des d'ara mateix. Recorda, verkami, amb verkami.com. I és que, com bé sabeu, el Punt ORG és el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Com podem canviar el món? Doncs aquí, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, procurem donar-ne una resposta pràctica totes les setmanes. I avui el programa comptarà amb la presència del Fede Kufer i el seu, la seva secció d'Esport i Pau, també Eduard Soler de Farmamundi per parlar-nos de la realitat de la medicina i l'empresa farmacèutica a nivell mundial a propòsit del documental Medicaments, un dret segrestat, que recentment s'ha pogut veure per televisió. Farem un truc, com no, als amics de Verkami per parlar d'aquesta plataforma online i també tindrem amb nosaltres l'Eduard Ibáñez, que és director de Justícia i Pau, amb qui parlarem dels centres d'internament per estrangers, aquells centres on s'hi envien persones sense papers i on s'hi cometen greus vulneracions dels drets humans. Com sempre, amb la Maria Sierra i l'Enric Tintorer, el seu apartat d'espiritualitat i de construcció de pau. Atenció, sabeu que som el Jordi Carretero a les Vies de So i amb molt de gust qui us parla un dilluns més, el meu nom, Joan Ortiz.
Punt ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Entrem en matèria i ho fem saludant el nostre col·laborador, el Fede Kufer. Fede, què tal? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Una setmana més, el nostre expert en esports i en Pau està aquí, al Punt RG, doncs, per parlar-nos de què, Fede? D'avui parlem de futbol anglès.
Sí, avui anirem al futbol anglès, sí, que és un món ple de mites i, sí, i de llegendes.
I de llegendes.
Ah, exactament. I un d'aquests mites és en Brian Clough, sí, que és un exjugador i davanter anglès que va jugar en diferents equips de la primera divisió anglesa durant els anys 50 i 60. Uh-huh. I va destacar per la gran quantitat de gols que va marcar quan, durant la seva trajectòria com a jugador. Uh-huh. Es va retirar molt jove a causa d'una lesió greu del genoll, quan només tenia 29 anys. Uh-huh. Se'n va entrenar al Brighton and Hove Albion, sí, i al Leeds United, sense pena ni glòria, i fitxa finalment pel Nottingham Forest, i és aquí on comença la gran llegenda del Brian Clough i del Nottingham Forest. Uh-huh. El segon any, a la segona divisió, sí, aconsegueix amb el Nottingham l'ascens a la primera divisió anglesa. I a la temporada 77-78, en el seu primer any, a la màxima categoria, guanya la Lliga i la Copa de la Lliga. Uh-huh. La Copa de la Lliga és com si fos la Copa del Rei.
Sí.
L'any següent van jugar a la Copa d'Europa. I saps què van fer, Joan?
Doncs m'ho imagino pel to amb què m'ho estàs dient.
Van guanyar la Copa d'Europa en la seva primera participació contra el Malmö Soc a Munic, però és que encara quedava temps per més gestes. L'any següent no pot fer-se amb la Lliga i guanya la Copa de la Lliga i la Copa d'Europa un altre cop, aquest cop contra l'Hamburg al Santiago Bernabéu.
Jo pensava que la Copa d'Europa encara no hi havia equip que l'hagués guanyat en dues edicions seguides. Però ara m'acabes de dir que sí.
El primer equip en guanyar-ho dos cops seguits va ser el Madrid, el 150, el Madrid de Di Stéfano. I si no m'equivoco, el Nottingham va ser el segon equip, potser el Milan abans, ara no me'n recordo. Però el que sí és cert és que el Nottingham va ser el primer equip en guanyar una Copa d'Europa sense haver guanyat la Lliga. Perquè va guanyar la Copa d'Europa, no va guanyar la Lliga, però va poder participar perquè era com campió de la Copa d'Europa l'any anterior.
La figura de Clough. Llavors, digues, no, què no vas a dir?
Aquesta gesta és increïble, sí, per un equip que dos anys enrere estava, sí, jugant a la segona divisió anglesa.
Clar, i tant, t'ho diràs.
La figura de Clough, l'entrenador, sí, Brian Clough, es caracteritzava pel gran caràcter que tenia i perquè va ser un dels precursors del passing game, no? De mimar i tractar bé la pilota en un futbol anglès que no es caracteritzava precisament per això. La figura de Clough no es redueix només al panorama esportiu. El context polític de l'Anglaterra als anys 80 era de la crisi econòmica, que va afectar a la mineria i a les fàbriques tèxtils, i Nottingham era un dels centres industrials tèxtils i de la mineria de l'Anglaterra d'aquells anys i va patir la crisi. Mm-hmm. L'any 79 arriba al poder la dama de ferro, Margaret Thatcher, i durant els anys 80 es va produir un enfrontament entre els miners i el govern. El clímax d'aquest enfrontament va arribar l'any 84, quan es va produir la vaga dels miners d'Anglaterra, que va durar un any. Finalment, el govern de Thatcher es va sortir amb la seva i es van tancar gran part de les mineries del país. Clough va recolzar la vaga i els piquets dels miners que lluitaven contra les polítiques neoliberals de Thatcher. I també va lluitar contra el tancament de les mineries i de les fàbriques textils. Mm-hmm. Va donar diners als miners i als sindicats per resistir amb les vagues. Mm-hmm. No és estranyar que el Nottingham era considerat l'equip dels treballadors. Com indica Enric González en un brillant article titulat Mr. Clough i l'hazaña del Forest, de fa un parell d'anys publicat al País, les gestes del Nottingham van ser una de les poques victòries dels laboristes, del Partit Laborista, durant els anys 80. I és que es van mantenir a l'oposició durant més de 18 anys, els laboristes d'Anglaterra. Mm-hmm. La història del Nottingham i de Brian Clough és un exemple de la interacció entre els esports i la política. Més enllà de la seva figura i de les seves gestes, que com hem vist són increïbles, Clough va tenir el valor de posicionar-se políticament i recolzar aquell sector més perjudicat per la crisi econòmica del moment i per la posició neoliberal del govern. No és un esdeveniment que passi molt sovint. Per exemple, a l'actualitat, tot i la crisi econòmica i social que existeix a casa nostra, sembla impensable un acte com el de Clough, que algun entrenador d'elit es posicioni en contra de les retallades socials, per exemple, i de les polítiques neoliberals que s'estan produint a l'actualitat. La història dels grans personatges de la història, en aquest cas en el món de l'esport, estan per extreure lliçons que ens han de servir com a models. I crec, personalment, que la història de Brian Clough és un bon model pels esportistes i els entrenadors de l'actualitat.
Doncs moltes gràcies, Fede. Molt interessant la figura d'aquest personatge, Brian Clough. Bona nit.
Molt bona nit,
Joan. Fins la propera.
Adeu.
Punt ORG. Canvi social i acció ciutadana.
Mèdicament, un dret segrestat és el nom que rep el documental produït per Pharmamundi, que posa de manifest la corrupció que hi ha al darrere de la investigació, de la producció, del comerç, dels fàrmacs de tot el món. El documental té una durada de 42 minuts i el podreu trobar a la pàgina web de Ràdio Televisió Espanyola per veure'l online quan us vagi millor. Avui el que volem fer és, a propòsit d'aquest documental, parlar amb un dels membres de Pharmamundi, que a més és un dels coordinadors d'aquest documental, per conèixer la situació de tot plegat, dels medicaments a nivell mundial. Ell és l'Eduard Soler, que saludem. Sense més, Eduard, bona nit.
Hola, bona nit.
A més, avui va de Justícia i Pau i d'Eduards, perquè després ve l'Eduard Ibáñez de Justícia i Pau i tu també ets membre de Justícia i Pau.
Doncs sí, d'Eduards i de Justícia i Pau.
I d'Eduards i Justícia i Pau. Hi ha molta gent en el món que no té accés als medicaments?
Doncs les xifres parlen d'un terç de la població mundial. Vol dir que... I la majoria de tota aquesta població són, sobretot, nens. I el que és més greu no és que no tinguin medicaments molt complicats, sinó són medicaments que serien molt assequibles, que podien ser molt barats, però que per diferents raons no arriben a tindre'ls. Es parla de que una gran quantitat de vides i vides d'infants es podrien salvar si tinguessin accés als medicaments.
En el documental dieu que 10 milions de vides humanes de menors es podrien salvar. Però dius diverses raons. Quines són aquestes raons que impedeixen que tinguin accés?
Essencialment, i és una de les coses que expliquem al documental, nosaltres el que diem és que el sistema actual de investigació, desenvolupament i distribució de medicaments ens està portant a una situació que està deixant fora de la capacitat de tindre medicaments a una part molt important de la població. Per tant, un dels problemes, i probablement el problema més important, és com tenim muntat a nivell mundial aquest sistema que, des de que un medicament comença a ser investigat fins que el medicament entra al mercat, no som capaços de que, si aquest medicament és un medicament que està pensat i està elaborat per salvar vides, moltes d'aquestes vides que podrien ser salvades no poden accedir al medicament perquè no el poden pagar. D'una o altra manera, és que estem tractant el medicament com una mercaderia més, i una mercaderia amb un mercat global en la qual hi ha ciutadans de primera categoria que poden pagar aquests medicaments i ciutadans de segona categoria que no poden marcar. Com diu un moment del documental molt bé, és un imperatiu moral i ètic pensar que tenim una eina que pot salvar vides només arribant a la persona que ho necessita i que, perquè no ho pot pagar, aquella persona mor.
És interessant, eh? Medicament, un dret segrestat. Es va emetre farà un parell de setmanes,
sí,
o una setmana, no?
Sí, un parell de setmanes.
A la 2?
A la 2, i vam tindre, doncs, ens van dir que vam tindre més de 250.000 espectadors.
Uh-huh. I després la gent que el deu haver anat mirant online també, no? M'imagino.
Sí.
Teniu feedback una mica o no de com està anant?
Sí, de fet, ja que m'ho preguntes, doncs et podria recomanar a tota la gent que es connecti online i el miri, perquè, doncs, estem pendents d'una segona emissió d'aquest documental, i si aconseguim que creï molta expectativa a Televisió Espanyola, segur que ens el deixaran emitir en un moment, doncs, bo, com va ser l'altra vegada, que va ser un divendres per la tarda.
Caram, doncs des d'aquí fem crida, no?, a que generi expectativa. Perquè realment val molt la pena. Una de les coses que comença el documental explicant, en podem parlar una mica o no?
Sí, i tant, i tant. Sí. I tant.
No, perquè hi ha vegades que hi ha gent que no vol parlar del projecte, sinó... Parlem del tema, però no del projecte, millor que el vegis, no et diuen?
No, jo crec que parlant del tema i del projecte podem crear expectatives per veure-ho.
Hi ha la situació de Sierra Leone, és? Sierra Leone, l'Àfrica, no? Que
sí,
genera el mercat negre, no?
Sí, sí.
Això és molt curiós. Ens pots explicar, si fem una mica de resum?
Sí, de fet, si algú ha tingut l'oportunitat d'anar a algun país africà, veurà que el mercat del medicament és un mercat que està fora dels sistemes de farmàcia, i en moltes... llocs molt llunyans, per exemple, que no tenen recursos per arribar-hi, o llocs, per exemple, doncs que estan, com per exemple, aïllats amb el bosc, doncs arriben al medicament d'una manera molt especial, que és amb una sèrie de persones que moltes vegades amb bosses de colors, moltes vegades a sobre del cap, arriben fins a aquells jocs amb tot un munt de no podem dir medicaments, si són els de comprimits, de gregees, de pastilles, de diferents colors, que són les que acaben donant a la gent perquè suposadament tenen algunes característiques guaridores. Tot aquest sistema tan irregular i tan complicat, que és el, no m'agrada utilitzar la paraula irregular, perquè és el sistema que funciona en molts d'aquests països. Per què és així? Moltes vegades tenim la tendència a pensar, no, clar, és que, saps, a l'Àfrica, doncs, bueno, doncs la gent, com, saps, com no sap ni com tractar-se, doncs està aprenent qualsevol cosa. No és això. El que és que el medicament, moltes vegades, el medicament de qualitat hi és. El que passa que té un preu absolutament inassequible. De fet, i a mi m'agrada explicar que si... Què passaria? Imagineu ara una situació en la qual el nostre mitjà, de repent, accedir als medicaments fos una mica més complicat. Que la gent tingués que començar a pagar alguns diners, que la gent doncs anés a la farmàcia i si no té els diners no li donguessin els medicaments. Veuríem com ràpidament sortirien sistemes alternatius que oferirien la mateixa mercaderia d'una manera molt més barata. I això és el que passa en uns mercats com els africans, que, a més, per una manca de recursos, estan molt poc regulats. Aleshores, això no tan sols no soluciona el problema de la salut de moltes persones, sinó que és una font de, moltes vegades, de mort, com també explica el documental un infermer d'un centre de salut, que moltes vegades ells els problemes que tenen és investigar quina ha estat la causa de la mort, que moltes vegades la causa de la mort ha estat prendre algun d'aquests medicaments falsificats. Però insisteixo, no és que prenguin els medicaments falsificats perquè no saben el que tenen que prendre, sinó perquè com els medicaments de bona qualitat no poden accedir perquè no poden pagar-ho o tenen que desplaçar-se tants quilòmetres i això té un cost per arribar a aquest medicament, doncs tenen coses alternatives, que aquestes alternatives normalment són molt més perjudicials que no beneficioses.
Aquesta qüestió del mercat negre ens pot semblar llunyana, perquè aquí d'alguna manera anem a la farmàcia i podem pagar les aspirines, no? Com aquell que diu. Però el que ja ens afecta molt més és tota la qüestió de les patents. I això el documental ho tracta. Per què no ens expliques en essència quina és la qüestió que hi ha al darrere d'això?
Fixa't, la qüestió, per fer-ho molt, molt fàcil, és que investigar un medicament, evidentment, és una cosa que té un cost. Si aquesta investigació està absolutament, com és en aquests moments, en mans privades, qui estarà interessat a investigar un medicament? Només estarà interessat a investigar un medicament algú que hi pugui guanyar molts diners o algú que investigui un medicament per algú que el pugui pagar. Són les dues condicions que necessitem.
Clar.
Perquè si nosaltres investiguem un medicament boníssim que ens costa uns recursos, però resulta que després anem a una població que està malalta que no podrà pagar el medicament, això no ens servirà de res.
Això passa, no? Perdona.
Això és el que en diem les malalties oblidades. És la malària, per exemple, no? O la tuberculosi, per exemple, malalties que fa molts i molts anys que ningú s'ha posat a investigar cap nou medicament, perquè suposadament que trobessin aquest medicament, les persones que tenen que rebre aquest medicament en cap cas podran pagar, per tant, mai serà un negoci.
El documental diu que la tuberculosi, la medicina més actual, fa 30 anys.
Allà és que es va descobrir un medicament que fos eficaç, i el que està passant ara és que en països en vies de desenvolupament la tuberculosi s'ha fet resistent a tots els medicaments que n'hi ha, i la gent doncs mor de tuberculosi perquè no hi ha un medicament investigat.
Però recuperem el fil, el tema de les patents, llavors. Perdona, que hem fet aquest parèntesi, però...
No, i aleshores, quan hem dit això, no, que lògicament és aquesta possibilitat de no pagar el medicament. Aleshores, hem posat en mans privades això, i les mans privades tenen un ànim de lucre.
Clar.
I, a més, en el cas de les farmacèutiques, sabem que l'ànim de lucre és molt gran. Què pot arribar a passar i què és el que denunciem al documental? Que en aquesta dinàmica ens està portant a un moment en què hi haurà un moment que tampoc ni nosaltres mateixos, amb els recursos limitats, podrem ser capaços de pagar alguns medicaments. Si ara al mercat d'aquí uns dies surt un medicament, per exemple, per un tractament de càncer, que costa, doncs, 1.000 euros una injecció, no? Hi haurà un moment que no ho podrem pagar, això. I aleshores, pensem-hi, per què ens interessa, doncs, anar cap a aquesta via? Perquè és que al final serà una via morta. I és una via que les farmacèutiques ja saben què passa això. I com saben què passa això, les farmacèutiques estan fent una altra estratègia. És intentar investigar en aquelles malalties, entre cometes, en aquelles patologies que moltes vegades no són malalties o són malalties moltes vegades que nosaltres ens hem creat, malalties que nosaltres
símptomes
pensem...
Símptomes menors, diguéssim.
o que nosaltres inclús doncs, podem arribar a pensar que és una malaltia, com per exemple doncs, la calvície, per exemple, no? Doncs la calvície.
O l'estrès després de les vacances, que es diu, no?
Llavors no. En aquest tipus de malalties, pseudo-malalties, doncs encara els hi queda molt temps de recórrer i si nosaltres no som capaços de parar aquesta dinàmica, al final molts laboratoris estan investigant per coses, per malalties que no són ni molt menys prioritàries. Ja no prioritàries pel tercer món, sinó moltes vegades prioritàries per nosaltres mateixos. No?
Em quedo amb el dubte, venint de l'autor del llibre, m'imagino que sí, però jardinero fiel. Aquesta història és certa i l'explico molt ràpidament, és a dir, és aquell farmacèutic que es dedica a experimentar amb la població africana per veure quins són els efectes secundaris del medicament. Això passa o no?
Bueno, això passa. De fet, no fa gaire, es va veure a Nigèria un cas molt semblant a unes vacunes. O sigui que no és que no passi, sinó que va ser un cas que era molt semblant, que es va descobrir que hi havia també implicats, una ambaixada, etc. Això passa? Doncs clar que passa. Vull dir que hi ha estudis que demostren doncs, que com els assajos clínics cada vegada són més difícils fer-los aquí perquè són molt cars, una possibilitat és fer els assajos clínics en llocs on, per una banda, hi ha molt poc control de què s'està fent, i segon, la necessitat de rebre recursos per participar en aquest assaig és molt gran, perquè si tu te'n vas a un hospital de Nigèria i tu li dius que rebrà uns recursos extres per fer una sèrie d'experimentació, és molt més fàcil que tot es laxi i sigui més fàcil fer uns assajos que aquí a Europa serien impossibles de fer. I això és una cosa que passa, que hi ha organitzacions internacionals que ho denuncien. Per exemple, doncs a la Índia ja han passat alguns casos. La Índia és un país d'aquests intermitjos en els quals algunes coses s'estan fent, però per altra banda es controlen, però és una cosa que no és una cosa de novel·la, sinó que és una cosa que se sap que passa.
I inventar-nos malalties, també, per després descobrir treure-la...
Clar, aquesta és...
El fàrmac, diguis.
Sí, el que passa que aquí, en aquest cas, jo sempre explico que nosaltres tenim molt a veure, no? Perquè al final hi ha algú que inventa la malaltia, però hi ha algú que la pateix, no? I aleshores nosaltres, en aquest àmbit, hem de ser molt, molt coherents i hem de saber, com en altres àmbits, en l'àmbit de la salut, què ens estan venent i què no ens estan venent, quins criteris tenim per decidir, i moltes vegades és veritat que hi ha campanyes molt fortes, moltes vegades molt subtils, no? Perquè ningú ens diu en un anunci de televisió que hi ha aquesta malaltia, però sí que hi ha maneres més subtils de fer-nos creure, de veure que doncs, hi ha una patologia que sembla que sorgeix i tal, i ràpidament doncs, tenim el medicament que pot solventar això. Per exemple, no és només inventar malalties, per exemple, és evident que els nivells de colesterol de la població occidental cada vegada són més baixos. O sigui, cada vegada ens diuen que tenim que tindre nivells de colesterol més baixos si volem tindre menys risc d'una cardiopatia de persones grans. Per tant, arribarà un moment que gairebé tots tindrem que prendre algun medicament pel colesterol.
Yeah.
Aleshores, bueno, pues, totes aquestes coses que, ja dic, hi ha moltes implicacions, perquè no és només el que ens expliquen pel carrer, sinó que hi ha les organitzacions científiques que estan implicades, etc. Tot això hem de ser molt curosos perquè, al final, doncs, estem anant cap a una societat molt medicalitzada i, si no, fem-nos una pregunta a nosaltres i siguem responsables de que si de seguida que tenim algun problema o que ens fam alguna
anem
cosa,
a la farmàcia,
anem a veure si necessitem algun medicament que ens ho solucioni.
Tot això a propòsit de medicament, un dret segrestat. N'hem parlat finalment amb l'Eduard Soler, que és de Farmamundi, un dels coordinadors d'aquest documental i, a més a més, és membre de Justícia i Pau. Home, també a comentar-ho, no? Eduard, fem una cosa, parlem-ne més endavant de tot pla, perquè crec que és una qüestió interessantíssima i a la que molt hi podem fer nosaltres com a ciutadans mitjans, d'acord?
Moltíssimes gràcies i sempre que vulgueu comptareu amb mi.
Bona nit, gràcies.
Bona nit.
Adéu.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Vaig conèixer un vi pal blau.
Aquest agost i setembre, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb el que la companyia Àrabe de Bo commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Àrabe de Bo, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic.
1ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Anem a parlar, atenció, amb en Joan Sala. Què és això de Berkami Boom anunciat al principi? Doncs ara en coneixerem alguns detalls. Joan Sala, bona nit.
Hola, bona nit.
I és que, com us dèiem al principi del programa, el Punt ORG ha encetat una participació dins de la plataforma Berkami. No sé si es podria dir així directament, plataforma, però en qualsevol cas els qui estan al darrere de Berkami doncs ens ho acabaran d'especificar. Com ho podríem definir, Joan, això?
Bé, sí, si li voleu dir plataforma, és una pàgina web de micromecenatge o de finançament col·lectiu, o amb el terme, diguem, anglosaxó, és crowdfunding.
Quina és una mica la metodologia de Berkami?
Bé, nosaltres, el crowdfunding es pot aplicar a moltes coses. A Berkami el que fem és finançament de projectes creatius, culturals, artístics, de l'àmbit de la cultura, diguem. I es tracta de que la gent presenta el seu projecte, ens diu quan necessita.
Quants diners?
La seva pàgina... Perdona?
Sí, sí, dic quan, vol dir quants diners necessiten.
Quants diners necessita per tirar endavant el seu projecte. Llavors, doncs, a la seva pàgina web pot explicar tot això, pot posar imatges, i llavors diu el que dona a canvi de les aportacions de la gent. No? I una mica el funcionament és aquest, la gent et dona aportacions que poden ser de diferents imports a canvi d'alguna cosa que n'hi diem recompenses, diguem.
I això és el que hem encetat amb aquest programa, és a dir, nosaltres fem un càlcul del que es necessita per poder tirar endavant amb el Punt ORG durant aquest trimestre, i llavors aquesta quantitat és la que diem a Berkami. Necessitem recollir aquesta quantitat, i llavors a través d'un sistema de recompenses, com ja explicava ara en Joan Sala, doncs anem intentant sumar aquest import. Que per cert, Joan, no ho he dit, però tu ets un dels cofundadors, no?
Sí, exacte. Qui sou vosaltres? És una empresa familiar que portem, doncs, els meus dos fills i jo mateix, sí.
A més, és curiós, no? Perquè un és biòleg, l'altre historiador de l'art, i l'altre físic. Tu quin dels tres ets?
Jo sóc el biòleg.
Tu ets el biòleg.
Doncs sí, és veritat que tenim formacions diferents, però vaja, de fet, vam començar una cosa així perquè tots ens interessa molt el món de la cultura, de la creació, i estem una mica a les dues bandes, no? Tant des del punt de vista del consumidor cultural, diguem, com dels productors culturals, no? Els meus fills també feien coses de vídeo, etc. I una mica ens agradava això de la idea del crowdfunding, que vam conèixer d'una plataforma americana, doncs per això, perquè és una manera diferent, no?, d'ajudar i de promocionar la cultura i la creació.
I el nom de Berkami què vol dir? O d'on surt?
Sí, Berkami és una cosa que ens vam inventar per posar... no sé si mai he intentat buscar un nom que encara no estigui registrat a internet, és una cosa realment complicada, sí, perquè quasi tot està registrat. Berkami vol dir amant de la creació o amic de la creació,
sí,
i és una creació, diguem, que vam fer nosaltres, un neologisme, que ve de dues paraules de l'esperanto, que és berkos, que vol dir una creació cultural o científica, i ami, que és l'arrel d'amic o d'estimar. Per tant, això, Berkami és amic de la creació.
Molt interessant, això. I el percentatge d'èxit que esteu tenint fins ara, què tal? Quin és aquest percentatge?
Molt bé, no sé, nosaltres fa com un any que vam començar, ara fa una mica més, i bueno, hem publicat prop de 300 projectes, n'hi ha més de 180 ja que han acabat aconseguint el finançament, i bé, el percentatge d'èxit és que més de 2 de cada 3 projectes acaben aconseguint el que es proposaven, o sigui que estem prou contents, no sé, deu estar cap al 70% o no,
caram,
fins i tot.
Caram, i quins són els projectes que més es mouen?
Home, hi ha hagut de tot. Quan començàvem hi havia més, per exemple, coses d'audiovisuals i de publicacions.
Aquest segueix fort, no?
Sí, segueixen bastant bé. I ara hi ha molt de música, com van començar les coses de música. Passa que els de música ja tenen una cosa molt important, que és que ja tenen una comunitat al darrere interessada i que els segueix.
Especialitzada en música.
Perdona?
Sí, una comunitat especialitzada en música, no tenen?
Sí, no, bueno, però vull dir que cada cantant o cada grup ja té els seus fans, ja té la seva comunitat al voltant, i que els és relativament fàcil mobilitzar-los i interessar-los, no?, amb el proper disc, amb la propera producció, no?, potser els que ho tenen més fàcil, no?
I, d'alguna manera, quins són també els que tenen més facilitat d'èxit, aquests, els musicals, precisament?
Bé, no sé, de fet és el que et dic, eh? Hi ha un èxit molt alt, un percentatge d'èxit molt alt, i no depèn gaire dels projectes. N'hi ha hagut de tots, tant els de publicacions com d'audiovisuals, com de teatre, de música, i tots han anat tirant endavant. Vull dir que, jo et dic, potser és els que han tingut més èxit, alguns dels punts més importants dels que han tingut més èxit i que han recollit més ràpidament són grups musicals.
Sí, sí, d'acord, això que ens deies, eh? No sé, ara igual t'enganxo a contrapeu, però... Però digue'ns en algun de projecte a part del Punt.org, algun d'aquests que hagin funcionat molt bé, no? Que recordis.
Sí, sí, home, doncs mira, per exemple, un altre que és de comunicació també, i és dels que fins ara ha recollit més diners, és un que es diu un diari que es diu Diagonal, que és de Madrid, que és un diari online, però que també de tant en tant publiquen en paper, i aquests van recollir 20.000 euros, per exemple. O, per exemple,
de quants en necessitaven?
Ells demanaven 10.000 euros per renovar la seva pàgina web i tot això, i van recollir pràcticament el doble. Sí. Jo, per exemple, en projectes de música hi havia en Cesc Freixas, per exemple, un d'aquí de casa nostra, que també en 3-4 dies va aconseguir a les 7.000 que demanava per tirar endavant el seu proper disc, i va acabar superant-lo àmpliament. No?
I el que va molt fort és el de l'anuarimedia.cat, que ha sortit avui. Publicat,
sí,
i que ja va per la meitat, no?
Exacte, també és una mica del vostre ambient, no?, de comunicació, i sí, ha començat avui, aquest dematí a les 10 o les 11, no sé què, i ja porta com la tercera part o més.
Sí, necessita 3.000...
Està funcionant molt bé, sí.
Necessita 3.200 euros, i de moment en té recollits 1.390 a través d'aquest sistema, eh? Perquè els oients ho entenguin, aquí mateix ho posa, aportant 5 euros, doncs apareixereu en els crèdits del projecte, per dir alguna cosa, eh? N'aporteu 10, doncs llavors, a part d'aparèixer en els crèdits, doncs tindreu una edició digital del producte en si, i així es va incrementant a mesura que es van sumant, es van pujant les quantitats que cadascú aporta. Doncs, no ho sé, Joan Sala, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta trucada en un dia tan especial pel Punt.org, que també hem sortit online a través d'aquesta plataforma.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, i bé, esperem que us funcioni bé la campanya i que a través de Verkami podeu aconseguir tirar endavant aquest programa uns quants mesos més, si més no.
Doncs
que tinguis molta sort.
Moltíssimes gràcies. Recordeu que el Punt.org ha engegat d'això que dèiem, una campanya a través de Verkami. L'objectiu és assolir 2.055 euros en 40 dies, que comencen avui, per finançar les despeses trimestrals d'aquest programa. Si ens ajudeu a fer-ho, doncs obtindreu també una recompensa. Entreu a verkami.com, que s'escriu amb V-I-K, o també al nostre Facebook, que és facebook.com/.org, o al nostre blog, que és .org.org. Allà hi trobareu tot el que heu de fer per poder fer la donació. Que és senzill, eh? És amb un sol clic, Joan.
Sí, tant, és una cosa senzilla. És com si compressis unes entrades per anar al cinema o qualsevol cosa així.
Nosaltres volem donar pautes pel canvi, i si ens ajudeu a fer-ho, doncs no només en sereu partíceps, sinó que la nostra veu sonarà més fort, que és el que ens fa ganes i il·lusió. Verkami, gràcies i bona nit.
Vinga, bona nit.
La propera.
Adéu.
Punt.org, els dilluns de 8 a 9 del vespre.
Canviem de terra després de parlar amb en Joan Sala i dels amics de Verkami, i ho fem parlant de la plataforma Entitats Cristianes, que es mostra molt preocupada per la sistemàtica violació dels drets humans que es produeixen en els centres d'internament d'estrangers repartits per tot el territori espanyol. Ho apuntàvem una mica al principi del programa, i és que demà, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Llúria número 13, a 7:45 del vespre, es realitzarà un acte de denúncia de la realitat d'aquestes presons, tot plegat després que la nit de Reis, recordareu, morir sobtadament un jove guineà en el centre d'internament de la Zona Franca. Tot i que l'autòpsia, doncs, va confirmar que es tractava d'una mort natural, els companys del centre asseguren que el noi de 21 anys havia demanat assistència mèdica, però li van denegar. Per parlar de què són aquests centres d'internament i de tot el que els envolta amb aquestes sistemàtiques violacions, presumptament, dels Drets Humans. Ens acompanya avui l'Eduard Ibáñez, que és director de Justícia i Pau. I aquí saludem. Eduard, bona nit.
Hola, bona nit.
I ben retrobat.
Gràcies.
Perquè, a més, Justícia i Pau, com bé sabeu, és una de les entitats que recolza aquest programa i ho fa religiosament, podríem dir. I per això doncs, també participa i va venint cada un cop al mes.
Sí.
O cada 15 dies.
A vegades cada 15 dies, sí. Encantats de venir sempre que calgui.
El temps que sigui. Moltíssimes gràcies, doncs, per ser-hi. Les entitats defensores dels drets humans que porten molt de temps queixant-se dels CIE.
Sí. Sí, sí. I malgrat això és un tema encara força desconegut per l'opinió pública. Però sí, sí, cada cop hi ha més organitzacions i més persones que han pres consciència del que són aquests centres i estem reclamant que els tanquin, almenys tal com estan configurats en aquests moments, o que si no els tanquen es regulin a fons per respectar les garanties legals d'un estat de dret i democràtic, com és suposadament l'estat espanyol, i que no siguin el que són ara, que són presons per persones que no han comès cap delicte. Aquest és el drama. I a més, doncs, llocs on no respecten plenament els drets humans. Cada cop hi ha més persones i institucions que reclamen això, i ara ja ens hi hem sumat també la plataforma d'entitats cristianes per la immigració, que som una plataforma d'unes 20 i tantes entitats d'església, que fa molts anys que ens estem trobant periòdicament doncs, per reflexionar conjuntament les qüestions relacionades amb la immigració, i ara fa uns mesos doncs, que també hem pres consciència d'aquest fenomen, l'estem estudiant, i justament demà doncs, donarem a conèixer la nostra opinió, però que jo ja avui ara avançaré una mica, no?
A 8:15 del vespre, a Roger de Llúria, número 13. Una mica acabes d'explicar, perquè sí que n'has fet una mica la presentació, no? Una mena de presons, on hi van persones que no han comès delicte, però com ho podríem subtitular o inclús fer l'entrada, no? De l'article?
A veure, és un fenomen que no és només d'Espanya, malauradament, sinó que és de la majoria de països europeus i jo diria de la majoria de països rics que reben immigració. També els tenen, per exemple, doncs, Estats Units o altres. I què són? Doncs són llocs on es té a la gent tancada en previsió de ser expulsada del territori d'aquell estat. En el cas d'Espanya, doncs, des de l'any 85, la legislació d'estrangeria preveu que les persones que es trobin a l'estat espanyol sense els permisos d'estada o de residència necessaris per ser-hi, se les pot sancionar o bé amb una multa o bé amb l'expulsió del país. I aquesta és aquesta segona opció és la que més s'utilitza, justament. És a dir, les persones que o bé han entrat per llocs clandestins o bé es troben al nostre territori sense un permís de residència en vigor, doncs se'ls aplica un procediment que consisteix en això, en expulsar-les. I aleshores la llei preveu que en aquests casos se les pugui tenir detingudes el temps que dura el procediment d'expulsió. Procediment d'expulsió, que és un procediment administratiu, no?, en el que l'autoritat, doncs, constata que realment no hi ha permís de residència i es decideix expulsar i es busca un avió, per dir-ho d'una manera simple i clara, no? Es busca primer el país i quan es té clar quin és el país i aquest país accepta aquella persona, aleshores es busca un avió, se la fica en aquell avió i se la porta en aquell país. Això, doncs, a vegades no és una qüestió automàtica, sinó que requereixen uns dies per tramitar tot això. Aleshores, la llei preveu que tots aquests dies aquesta persona pugui estar detinguda a l'espera de ser expulsada, perquè es considera doncs, que és l'única manera de garantir que serà expulsada. És a dir, perquè es pensa que doncs, s'evadirà o el que sigui. I aleshores, doncs, durant aquest temps, les tenen tancades. Durant molts anys això ho feien en simples comissaries de policia, és a dir, en garjoles, a vegades en sòtans, no?, de manera absolutament infecta i inhumana. Després van inventar això dels CIEs, no?, els centres d'internament per a estrangers, però se'ls van inventar com si fossin presons, quan són persones, insisteixo, que no estan detingudes per haver comès cap delicte, sinó perquè no tenen els permisos de residència. Aleshores, se les van inventar així com si fossin presons, en el sentit que són llocs tancats, on els interns doncs, fan la vida com si fossin presos, o pitjor, perquè a les presons encara hi ha activitats educatives, culturals, hi ha permisos de sortida, hi ha voluntariat, hi ha escola, hi ha biblioteca, en aquests centres, com que se suposa que són, o es considera que són tan pocs dies, doncs no hi ha res, de res. Les persones estan com una mena de sala d'espera, però bueno, és com una presó, una sala d'espera perquè és una presó, amb cel·les, vull dir que. I doncs en aquests moments la legislació preveu que es pugui estar així fins a 60 dies, cosa que també anem a pitjor, perquè fa uns anys era fins a 40 dies. La Unió Europea va voler homologar la regulació dels diferents països i va establir que podia ser fins a 60 dies. I al govern espanyol li va faltar temps per passar de 40 a 60, no? Doncs, per homologar-se a Europa per la part pitjor, és a dir, per la part de 60 dies. Per tant, són 60 dies en què la persona ha de ser expulsada i, si no, és posada en llibertat. Cosa que també passa, és a dir, algunes persones, doncs, després d'estar-se 60 dies allà tancades sense fer absolutament res durant tot el dia, doncs després se'n van al carrer, doncs, perquè no s'ha pogut expulsar, perquè no s'ha trobat el país d'origen, o perquè no s'ha aconseguit trobar l'avió, perquè no hi ha pressupost per fer-ho, etc. I el que estem dient, a més, és que no solament estan configurades com a presons sense que tingui cap sentit, perquè no han comès cap delicte, sinó que, a més, allà, doncs, l'assistència sanitària és deficient, a vegades hi ha maltractaments, hi ha arbitrarietats, humiliacions. Les persones tenen restriccions importants, per exemple, per comunicar-se amb la seva família o amb el seu exterior, com si estiguessin en una presó, insisteixo, quan, si no han comès cap delicte, podrien comunicar-se amb la família per telèfon o de qualsevol altra manera, amb visites familiars, cada dia, en qualsevol moment. Per què el fet d'estar en aquests centres ha de ser un impediment per veure's o parlar amb la família per telèfon? Doncs tot això desapareix, per no parlar de situacions més desagradables, com és despullar la gent per qüestions de seguretat, etc. També un problema de transparència, és a dir, allà ningú sap ben bé què està passant, perquè les ONGs no hi entren. A les presons sí, a les presons les ONGs de tota mena, l'Església, per exemple, que no és una ONG, però vull dir, una institució com l'Església entra a les presons des de fa molts anys, doncs, per ajudar, per atendre, per prestar orientació, per... Als CIES no, ni l'Església ni cap ONG, perquè es considera, doncs, que com que són tants pocs dies, que no val la pena, la qual cosa el que fa és agreujar encara la situació d'allà dintre. Nosaltres, com a plataforma, ens vam oferir fa cosa de 2 mesos a la delegació del govern espanyol a Barcelona, dient que ens oferíem, doncs, per entrar en aquest centre, oferir un servei d'atenció humana, social, religiosa a aquestes persones, que també tenen dret a rebre una atenció religiosa, humanitària, per dir-ho així. Ens va dir que no, que moltes gràcies, que això ja no era necessari, no? I això és el que passa pràcticament a tot arreu, excepte a Madrid. A Madrid, i justament és el que explicarem demà, una organització vinculada als jesuïtes, Pueblos Unidos, va demanar entrar, se'ls va dir que no, i ells doncs van fer una cosa que afortunadament encara podem fer en aquest país, que és demanar als tribunals que obliguessin el govern a que els deixés entrar per fer aquesta tasca. I els tribunals van donar la raó i ara entren, aquesta organització entra des de fa un temps, i justament demà ens explicaran tot el que han vist allà, quina és la seva experiència, etc., en el centre de Madrid.
Deixem que ho recordi, que serà 8:15 al carrer Llúria 13, la seu de Cristianisme i Justícia, i Cristina Manzanedo és la coordinadora de l'informe Tras las Rejas, que és la que explica, no?, tota aquesta situació en aquest CIE de Madrid, la ONG Pueblos Unidos, com bé has dit. I el centre del CIE és la Luche, el de la Luche, que abans de xerrar, abans de començar el programa, tu em comentaves que és molt difícil establir quants n'hi ha. Hi ha un número oficial, però també feia referència a la transparència, no? Que no hi és.
Exacte.
No sabem quants n'hi ha, doncs, realment.
Ni sabem exactament quants centres d'aquestes característiques hi ha, es diguin CIES o no es diguin CIES, ni sabem quantes persones hi passen per allà al llarg de l'any, ni sabem quantes persones hi ha, per exemple, en aquests moments, avui, ni sabem quantes persones són expulsades a Espanya al llarg de l'any, perquè de totes aquestes xifres el govern no dona una informació adequada, ni contínua, ni transparent, no? A part de que no sabem tampoc què passa allà dins, com dèiem abans, no? I aquesta és una de les primeres reivindicacions que des de fa molt de temps s'està fent, és a dir, transparent màxima, perquè almenys la mínima que hi ha, la mateixa que hi ha a les presons. A les presons tot això se sap. Com és que el CIES, que insisteixo, és per persones que no han comès cap delicte, hi ha més opacitat que una presó? Al contrari, n'hi hauria d'haver més de transparència, no? I tot això no se sap. I tampoc se sap, insisteixo, el nombre de centres. Aparentment són 8, és a dir, identificats com a 8 o 9, ara no recordo exactament, perquè això també ha anat variant, en tota Espanya, però sabem que hi ha altres centres que no són anomenats CIES, però que compleixen funcions similars, o alguns llocs que poden ser sales d'espera d'aeroports, etc.
I que allà es poden quedar 40 dies, en una sala
no, en aquests llocs no ho fan, quan una persona d'estar més temps els porten ja a llocs, a CIES, no? A CIE, però són situacions també de privació de llibertat, perquè estan allà i no poden sortir, no? Aleshores, quan ja preveuen que serà una cosa més llarga, llavors sí que ja són portats a CIES. A més de tot això, cal afegir que el mateix fet d'expulsar, ja en alguns casos és molt discutible, perquè estem parlant de persones que potser fins i tot estan arrelades al nostre país, és a dir, que treballen, encara que sigui en negre, però perquè no se'ls ha fet contracte, o que fins i tot doncs, poden tenir família o poden tenir un entorn social perquè portin anys, fins i tot, no? I com que no han pogut ser regularitzades administrativament o legalment, cauen en mans de la policia, per dir-ho així, i se'ls hi aplica aquest procediment d'expulsió, i això són drames. O sigui, estem parlant, a més, insisteixo, de persones que ja estaven arrelades al nostre país, amb el patiment afegit de passar 60 dies en un centre com aquests, amb l'angoixa, a més de no saber què passarà, perquè, clar, ells cada dia doncs, van fent la seva vida i arriba un dia que se'ls diu, avui te'n vas tu, no? O arriba el 60è dia i, afortunadament, potser en algun cas per ells doncs, no surten. No? Això també significa una angoixa important i no és estrany doncs, que en alguns casos això acabi en suïcidi.
S'han reportat casos,
clar, sí. Esclar, esclar, hi ha casos de suïcidi. Malauradament, no sempre està clar quan és un suïcidi, però recentment...
Perquè es camufla.
Home, perquè a vegades pot semblar, doncs, pot ser un suïcidi, pot ser una agressió, pot ser un accident, pot ser... Doncs no, com que no s'informa, a vegades podem arribar a saber que hi ha hagut una mort, però no s'expliquen les causes d'aquella mort, no? Perquè, insisteixo, manca transparència.
Uh-huh. I recentment apuntaves que... Hi havia hagut, que és aquest, el d'aquest jove guineà?
No, aquest cas s'ha mort, i tu ho deies al principi, algunes veus, companys d'internament han dit que aquest noi es queixava, feia dies, no sé ben bé de quin patiment, i que no estava rebent l'atenció adequada. Això és una versió que, evidentment, no podem encara doncs, donar per bona, i s'està investigant judicialment, no? Però no és l'únic cas, s'estan donant força casos de morts en aquestes situacions. No? També és veritat que moltes vegades són persones amb una salut precària, no? Perquè estan en condicions de vida difícils, no? I per tant encara és més injust que en aquests centres no hi hagi una atenció mèdica molt més adequada, perquè doncs, no hi ha l'instrumental, no hi ha en alguns casos no hi ha una presència mèdica continuada, etcètera, etcètera.
I per què se'n comença a parlar ara una mica dels CIES? Perquè s'ha donat aquest cas tan recent de la nit de Reis? Perquè heu pogut entrar-hi recentment alguna de les entitats, com deies tu, a Madrid? O per què? No, perquè fins fa 4 dies que no n'havíem sentit a parlar i això estava molt ocult.
Segurament que se'n parli més als mitjans de comunicació deu ser conseqüència d'aquestes morts. És a dir, que les morts en aquests centres doncs d'alguna manera són notícia, no? Però hi ha moltíssima gent que fa molts anys que estem parlant d'això, no? I no es tenia coneixement, però bueno, també vull creure que el fet de que cada cop hi hagi més organitzacions, ara he dit nosaltres, la plataforma d'entitats cristianes, no? I altres que aquest tema sí. Doncs, hem prestat atenció, esperem que això realment doni fruits i l'opinió pública se n'assabenti i s'obri un debat, perquè aquesta és la qüestió, que la gent ho sàpiga i es debati fins a quin punt té sentit i és just tenir una persona 60 dies en aquestes condicions i fins a quin punt aquests centres, tal com estan en aquests moments, té sentit mantenir-los, o doncs, que hi hagi un debat que obligui el govern a d'una vegada regular-los d'una manera amb garanties de respecte als drets humans, que per altra banda és el que ja diu la llei. L'última reforma de la llei d'estrangeria ja especifica que s'ha de fer un reglament regulador d'això. El govern del PSOE, que va plegar doncs, el novembre o el desembre, no ho va fer. El nou govern té l'oportunitat de fer-ho, però ho ha de fer ràpid.
Mm-hmm. Hi ha casos que realment impacten, perquè tu apuntaves una persona que simplement treballava amb negre i per això l'agafen, però en aquest informe que es presentarà demà, que es diu Tras las Rejas i que explica la història d'aquest CIE de Madrid, hi ha 12 casos, un aplicat a cada mes, diguéssim, i d'entre tots, vull dir, n'agafo un a l'atzar, però és el d'una dona que la internen en un centre d'aquest simplement perquè li ha caducat els papers, és a dir, és una dona que té exacte. Familiars aquí amb papers legals, clar. I que de cop i volta se li caduca la documentació i llavors l'ha d'anar a renovar, sí, ho sap, l'ha d'anar a renovar, però en aquest període de temps entre que se li ha caducat i que no l'ha renovat, la policia l'agafa i se l'embola. És a dir, llegint aquests casos tens la sensació de que hi ha molta facilitat d'agafar la gent i portar-la a la presó, no? En els centres d'internament.
Sí, això és el que intentava dir, és a dir, que legalment una persona que no té en vigor el seu permís de residència a Espanya pot no tenir-lo en vigor doncs perquè, per exemple, li ha caducat i no ha tingut més feina, cosa a més en aquests moments bastant freqüent, no?, en la situació de crisi. Doncs aquesta persona amb la llei a la mà, teòricament se la pot expulsar del país. I no teòricament, sinó que això es fa sovint. Clar, això és una barbaritat. Això és una barbaritat, perquè estem parlant de persones que, bueno, doncs això, poden tenir aquí família, poden tenir entorn social favorable, etc, i no han pogut regularitzar-se. Clar, això és desproporcionat. Aquesta seria la paraula més clara, no? Expulsar en aquestes situacions és desproporcionat.
Doncs totes les persones interessades, demà a 7:45, que ho sàpiguen, al carrer Llurià número 13, i l'Eduard Ibáñez, que és el director de Justícia i Pau, doncs li agraïm una vegada més per haver vingut, i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres, fins a la propera. Adéu-ne.
Bona nit. Bona nit. Gràcies, Enric. Marxem. I recordeu que el Punt RG ha engegat una campanya a través d'Avercam i l'objectiu és assolir els 2.055 euros en 40 dies per finançar les despeses trimestrals d'aquest programa. Si ens ajudeu a fer-ho, doncs obtindreu també una recompensa. Entreu a avercami.com, això s'escriu amb V i amb K, o també al nostre Facebook, que és facebook.com/.org, o fins i tot al nostre blog, .org.org. I allà trobareu com s'ha de fer per poder-nos ajudar a tirar endavant amb aquest programa. Nosaltres volem donar pautes pel canvi i si ens ajudeu a fer-ho, doncs no només en sereu partíceps, sinó que la nostra veu sonarà més fort. I aquí sí, ens acomiadem amb en Jordi Carretero a les vies de so i el meu nom, Joan Ortiz, fins dilluns que ve. I recorda, com va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.